els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Com cada dilluns, uns minuts abans de 6:45, us acompanyarà la veu de Càritas. Comencem temporada, com sempre, amb el nostre habitual resum informatiu, avui més breu. Us expliquem que Ramon Martínez i Pujol ha estat nomenat nou director de Càritas Diocesana de Vic. La seva línia d'actuació serà de continuïtat a la iniciada per Núria Callís, darrera directora diocesana, que va morir el 14 d'abril passat. Des de molt jove, Ramon Martínez havia participat en l'associacionisme com a voluntari, centrant la seva activitat en el món de la cultura tradicional i popular, sobretot en diverses agrupacions sardanistes i escoles de sardanes. Després, la vida professional el va facilitar l'adquisició d'experiència en la coordinació i en el treball d'equip, de manera que va poder continuar desenvolupant el seu esperit de col·laboració en àmbits d'entitats socials com ara Creu Roja i també Càritas, a més del món de la prevenció i l'emergència, en què fa més de 30 anys que hi col·labora. Després d'un període de més de 10 anys participant en Càritas Interparroquial de Torelló, es va convertir en el seu director ara fa 5 anys i després, fa poc més de 2 anys, va ser escollit responsable d'acció social de la mateixa Càritas Diocesana de Vic. Ramon Martínez Pujol ha expressat el seu desig de servir aquesta entitat, les persones que la formen i els qui esperen de Càritas allò que més els manca, amb tota humilitat, il·lusió i efectivitat. Després d'aquest apunt informatiu arriba el testimoni. Avui molt especial perquè ens acompanya el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Volem analitzar diferents temes que ens ocupen des de la visió eclesial de la caritat i és per això que el tenim ja a l'estudi, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig Caral. Bona tarda, senyor Francesc Roig.
Molt bona tarda.
Bé, em sembla que ja que hem comunicat el nomenament aquest estiu de Ramon Martínez Pujol com a director de Càritas Vic, és oportú felicitar-lo, oi?
És una satisfacció disposar d'una persona amb l'experiència en el món associatiu i sobretot del voluntariat del Ramon Martínez, que assumeix una responsabilitat important com a director de Càritas Diocesana de Vic. I, en fi, des d'aquest espai li volem donar des de Càritas Catalunya doncs la més cordial benvinguda i no dubtem que aviat ens podrem veure i intercalar doncs,
experiències
perquè puguem anar avançant de manera conjunta.
Sovint hi ha canvis en les direccions de les Càritas Diocesanes de Catalunya, lògicament, però en aquest cas és especialment, diguéssim que dolorosa per la mort de la seva predecessora,
de la
mort inesperada i abans del que hauríem
imprevista,
desitjat.
Perquè, a més, la secretària general, el mes de gener, també va morir. I, per tant, després va venir la direcció. Vic, amb això, ha estat, diguem-ne, amb una línia poc favorable.
Sí, sí, ha estat, podríem dir, de pega, però en tot cas de prova fins i tot per la fe. Bé, com ja és habitual des de fa uns anys, iniciem nou curs a la veu de Càritas i ho fem parlant amb vostè, senyor Francesc Roig, sobre els projectes i els reptes de Càritas Catalunya per aquesta nova etapa. Quins són els grans temes, els grans projectes que tenen pensat desenvolupar a nivell de coordinació a Càritas Catalunya?
Sí, hauria de dir allò que es diu sovint, que reiniciem el període d'activitat després de vacances, tot i que Càritas, com els oients saben, no tanca per vacances, sinó que hi ha els relleus laborals que mantenen aquest acompanyament i aquesta atenció a les persones més necessitades, perquè, evidentment, la pobresa no fa vacances. I aquestes vacances, que tots han pogut anar podent gaudir d'una manera o altra i recuperant forces, les 10 Càritas de diocesanes de Catalunya encarem diferents qüestions, com per exemple la posta en marxa del nou pla de voluntarietat, la potenciació de la incidència política en base als estudis de la Fundació FOESA de Càritas i també dels observatoris de la realitat social on els tenim ara en aquest moment, que són 3 Càritas. Càritas de Barcelona, Càritas Diocesana de Girona i Càritas Diocesana de Terrassa. També, a finals d'aquest mes de setembre, posarem en marxa la campanya que ja és habitual, després de la pandèmia, d'acaba amb cor.
És que, de fet, ja existia abans de la pandèmia, no?
Sí,
els últims anys abans.
La nit del cava.
Sí, que era diferent.
Que era una nit solidària, però que després amb la pandèmia ho vam haver d'això i ens vam haver de repensar una mica el futur i ho vam canalitzar a través d'aquest cava amb cor que, doncs, bé, també és un motiu de generositat de les persones que vulguin comprar aquestes ampolles de cava i, per tant, doncs, puguin aquest marge de benefici doncs, va a favor dels que més ho puguin necessitar. I també estem en l'elaboració d'un protocol de resposta a les crisis humanitàries, que lamentablement
en són moltes,
vigents.
I tant, sí. Veiem, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que vostès tenen per davant molt camí a recórrer, anem per pans, anem a pams, com es diu. En què consisteix aquest nou pla de voluntariat? A què respon i quins objectius té?
Sí, estem davant d'un tema cabdal i també estratègic per al futur de Càritas. En els darrers anys s'ha mantingut el nombre de voluntàries i voluntaris de Càritas arreu de Catalunya. Però durant el temps de la pandèmia hi hagué un punt d'inflexió molt important. Penseu que dels 12.500, 13.000 voluntaris que oscil·laven el bagatge de voluntariat de les 10 Càritas diocesanes a Catalunya, van passar a 2.500 durant els dos anys de la pandèmia, ja que molts dels voluntaris que fins aleshores havien col·laborat amb Càritas eren persones d'avançada edat en situació de risc per a la seva salut i, per tant, la recomanació era de fer un pas al costat per prevenir aquesta situació de risc. Tot i això, Càritas, com ja tothom sap, no va tancar els serveis essencials i durant els mesos que va durar la pandèmia vam tenir l'alegria de poder comptar amb la incorporació de al voltant d'uns 2.000 nous voluntaris joves. I especifico el tema joves perquè anem escassos d'aquesta voluntarietat juvenil.
És un valor de futur, aquest.
Sí, que van passar a reforçar els projectes de cobertura de les necessitats bàsiques. Una bona part d'ells, sortosament, han continuat a Càritas després de la pandèmia. Tot i això, la gran majoria del nostre voluntariat està format per persones amb molta experiència d'acompanyament i ajuda, per dir-ho d'una manera més eufemística. Vol dir que són grans. I d'avançada edat, i per tant necessitem d'un relleu generacional per tal de mantenir els projectes i els serveis. És vital, doncs, disposar d'un nou pla de voluntariat que, per això, es va tractar el tema a la darrera Assemblea General de Càritas Catalunya i també a l'Assemblea General de Càritas Espanyola. Per la nostra part, he de dir que la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya ja porta treballant aquest objectiu des de fa dos anys.
I ara es posa fil a l'agulla, per dir-ho
sí,
així, no?
I el resultat d'aquest treball és aquest nou pla de voluntariat que estarà acabat de dissenyar el proper mes d'octubre, és a dir, el mes que ve.
Molt bé, doncs en parlarem, no?, quan vagi configurant-se, no?, la realitat d'aquest pla. Pel que fa a la incidència política davant les eleccions municipals a Catalunya, el 28 de maig passat, Càritas Catalunya va difondre, en vam parlar aquí també, el document Reflexions i propostes polítiques davant les eleccions municipals. Quines accions es van efectuar?
Sí, seguint la nostra línia de denúncia profètica, Càritas Catalunya va fer arribar, durant el passat mes de juliol, aquestes propostes i reflexions polítiques a tots els partits polítics, també al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. Ara, a partir d'aquest meitats d'aquest mes de setembre, passat l'11 de setembre, iniciarem la segona fase de difusió d'aquestes reflexions i propostes polítiques de Càritas Catalunya i es posaran en marxa durant, com he dit, aquesta segona setmana de setembre o tercera.
Per fer-les arribar als ajuntaments, que
sí,
ja estan constituïts.
Sí, però sobretot el més important és perquè ho hem volgut fer en aquesta segona fase perquè els ajuntaments ja estiguin constituïts.
Si algú
no parlem
encara
dels que ja no hi són.
Exacte.
Sinó que hem de parlar dels que ara exerciran les responsabilitats municipals.
I tant.
I aquesta segona fase la realitzarem territorialment però cadascuna de les Càritas diocesanes en l'entorn del seu territori.
Els municipis...
Perquè hi hagi més proximitat, més coneixença i més bona relació.
I en què es fonamenten aquestes accions? Bé, tenim dades molt preocupants dels estudis FOESA, per exemple.
Sí, la Fundació FOESA de Càritas Espanyola i també els efectuats, com he dit abans, pels observatoris de les Càritas diocesanes de Barcelona, Girona i Terrassa. Cadascun d'aquests observatoris sol publicar un parell de dossiers a l'any, mentre que els estudis de FOESA, com ja he sabut, són d'àmbit estatal i autonòmic, però són més complexos i es presenten cada 4 anys.
Una altra activitat que s'ha anat consolidant és la campanya Cava amb Cor, com vostè deia, senyor president de Càritas Catalunya. En què consisteix i quan s'iniciarà concretament, si ens ho pot precisar breument?
Sí, aquesta campanya, que l'organitza la confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia, va néixer arrel de la pandèmia. Anteriorment s'havia celebrat, com he dit, 9 edicions, que
Déu-n'hi-do,
no són poques,
de la nit,
de la nit solidària del Cava, i que se celebrava al Palau Nacional de Catalunya a Montjuïc, a benefici de Càritas Catalunya. Aquesta acció també comptava amb el suport, aleshores, de CaixaBank, que igualava el total de donatius aconseguits durant la nit solidària.
Uh-huh. És a dir, que es recaptava el doble, diguéssim.
Sí, no? Diguem-ne que es recollia el que es recollia allí i després CaixaBank hi igualava el que s'havia recollit. I, per tant, doblàvem.
Molt bé.
El fet que no es pogués celebrar el 2020 per causa de la Covid ens va obligar a replantejar-nos aquesta nit solidària i reconvertir-la en el que ara en diem la campanya del Cava amb Cor, que està apadrinada pel celler de Can Roca. I que consisteix en que les caves participants produeixen entre 6.000 o 8.000 ampolles de cava que es distribueixen a través de supermercats per a la seva venda i que de cada ampolla de cava la confraria fa un donatiu a Càritas. Tot just aquesta setmana tenim la reunió final de preparació de la nova campanya que s'iniciarà, si Déu vol, a finals d'aquest mes de setembre i durarà fins a finals d'octubre per tal de no interferir en la temporada comercial del Nadal. Aprofito la benentesa per mostrar l'agraïment de Càritas Catalunya a la confraria del Cava, als cavistes participants, a les grans superfícies i supermercats que hi col·laboren des de fa 3 anys, així com també a les empreses amb cor que adquireixen lots, sobretot per regalar als seus clients.
Ens queden poc més de 3 minuts, però anem ràpidament a 2 temes més. També ha comentat vostè que estan en procés d'elaboració d'un nou protocol d'actuació davant de les crisis humanitàries. Què volen aconseguir amb aquest document?
Bueno, la ciutadania respon ràpidament quan es produeix una crisi, com per exemple la dels refugiats sirians primer i després amb el de la guerra d'Ucraïna. La resposta de Càritas davant d'aquestes colpidores situacions ha estat sempre immediata i està coordinada per les Càritas Nacionals d'Europa i Càritas Internacionals per seguir els conductes que siguin segurs. Per tant, a través de la xarxa nostra, de les 10 Càritas diocesanes, amb les corresponents parroquials, interparroquials i arxiprestals, engeguem iniciatives molt beneficioses, però operatives, i fins i tot desaconsellem, sobretot, que les persones que de manera altruista a vegades hi fan accions voluntàries pel seu compte s'abstinguin de fer això perquè no és segur que el que recullin pugui arribar allà on volem si no segueix els camins o els conductes establerts.
Sí, sí.
I davant d'aquestes situacions, doncs, la xarxa de Càritas necessita criteris, recomanacions i orientacions per tal de donar una resposta útil i segura a allò que es reculli.
I tant, recordem que Càritas Internacionals sempre canalitza l'ajuda als grans desastres. I molt ràpidament, per acabar, en destacaria alguns altres projectes per al nou curs, encara que sigui telegràficament?
Home, sobretot insistir en el procés legislatiu que està en marxa de 3 noves lleis fonamentals pel tercer sector social català. La llei del tercer sector social, la llei d'economia social i solidària i la llei de concertació de serveis socials. També remarcaria el nou canvi de model, això és important, dels nous fons FEAT de la Unió Europea destinats a procurar aliments a les famílies vulnerables. Fins ara es donava la típica i tòpica bosseta.
El 2024 això canvia.
Això canvia, sí senyor. Això canvia.
Ara són, seran targetes, serà una altra
finalitzaran
forma.
Les donacions tradicionals en espècies i es faran a través de targetes moneder. En canvi, aquest Això és un canvi de paradigma que encara no està concretat en l'àmbit estatal i autonòmic, però que afectarà els bancs d'aliments, afectarà Creu Roja o afectarà totes les Càritas.
Doncs fins aquí aquest avenç de programació, per dir-ho així, de Càritas Catalunya, que ens ha efectuat el seu president Francesc Roig. Li estem molt agraïts per haver-nos comentat aquests futurs projectes i reptes i li desitgem que tots arribin a bon port. Moltes gràcies, aquí sempre al seu servei. Bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot als oients que ens segueixen cada setmana.
Gràcies, senyor Francesc Roig, a l'equip de Càritas Catalunya. Fins aquí aquesta primera edició de la temporada. A partir de dilluns vinent recuperarem també l'agenda. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.